clarament. Doncs bona tarda a totes. Bueno, serà difícil, fer la competència de la primera taula. Ha sigut molt interessant amb la Dolors i en Marc. Bé, moltes gràcies. Llavors, primer de tot em presento a mi mateixa, d'acord? Perquè sapigueu qui sóc, que estic aquí parlant-vos i estaré acompanyant els panelistes d'avui. No, començo per mi perquè després voldré que ells es presentin. Per això no és que sigui mal educada, d'acord? Bé, jo soc l'Anaïs Vara, soc professora aquí a la Universitat de Girona, a l'àrea de Ciència Política. Però avui doncs, vinc convidada per totes les organitzadores d'aquest seminari, també per al Departament de Geografia. I bé, la taula que comencem ara és una taula que té aquest nom, que es diu La mobilització i el relleu generacional a les entitats ambientals. I per parlar d'això doncs, tenim a tres persones que provenen de tres entitats ambientals. Esperem que... Perfecte. Tenim aquí la Natàlia Ormeño de Rebel·lió o Extensió Girona i també de Scientist Rebellion. També tenim en Raül Domínguez de l'Associació dels Naturalistes i en Xavier Vizcaíno de Ja Eden Salvem Empordà. Llavors, per començar la taula, el primer que farem serà que us demanaré a cadascuna de vosaltres si podeu explicar molt breument qui és qui sou, no? De què fa la vostra entitat, d'on veniu, perquè també tothom sàpiga una mica doncs, qui tenim aquí sobre la taula i des d'on ens parlareu, val? Perquè crec que això és important. Llavors, si voleu, doncs, podem començar així. L'únic que us demanaré serà que sigueu escuets, un parell de minuts per cadascuna, perquè només tenim una hora i tenim molts temes a parlar. Doncs,
bueno, gracias por la presentación. Yo soy Natalia y formo parte de Rebel·lió Extinció Girona y de la Rebel·lió Científica. Y bueno, para quienes no conozcáis qué es Rebel·lió Extinció o Extinction Rebellion, es un movimiento que es de calado internacional, pero está descentralizado. Es decir, en cada una de las localidades pues, estamos, digamos, autogestionados y trabajamos en base al contexto y a las necesidades de cada sitio. Nuestro activismo se desarrolla desde la desobediencia civil y acción directa no violenta, y con ello lo que buscamos es exigir a los gobiernos y a las instituciones que tomen de alguna forma medidas contundentes y realistas frente a la crisis climática y ecosocial a la que estamos asistiendo actualmente. Y bueno, nos organizamos de forma asamblearia, es decir, todas las decisiones se toman horizontalmente en asambleas que convocamos y también trabajamos desde pequeñas comisiones, en las cuales organizamos las diferentes acciones, ya que bueno, trabajamos desde acciones un poco más disruptivas, de desobediencia civil, hasta formaciones, seminarios, participación en diferentes jornadas, etc. Y bueno, ya esto sería un poco brevemente lo que es Extinction. Bueno, no he explicado Scientist Rebellion, pero, o sea, tiene las mismas demandas, pero básicamente nace de la comunidad científica. O sea, es un movimiento que nace a raíz de Extinction Rebellion.
Gracias.
Vale, sí, funciona. Bueno, els Naturalistes de Girona som una entitat d'aquí de Girona, val? És una entitat amb 42 anys d'història en concret i diguem, estem organitzats també doncs, en comissions, no? Vull dir, tenim una comissió de defensa del territori, jo soc el tècnic de defensa del territori, de fet, però també tocam temes des d'educació ambiental, conservació de la biodiversitat, consum responsable, vull dir, tenim moltes línies d'actuació, no? Som igual que Extinction, en el sentit que també ens reunim assembleàriament cada dues setmanes. Aquestes comissions també treballen pròpiament dit, no? I sí que és cert que, ja per avançar temes, som una entitat que, a diferència de la resta d'entitats de comarques gironines, ens hem rejuvenit. La majoria d'entitats són, bueno, en Xavier ho explicarà, no? però no han patit aquest procés de rejuvenització i això ha portat coses bones però també dolentes, no? Que també ho tractarem més endavant.
Val, doncs bueno, jo represento un grup que es diu IAEDEN i des de fa poquet IAEDEN Salvem l'Empordà. És un grup que té un any més que vosaltres, en té 43 d'anys d'història i que en el seu moment, com totes les entitats que formen part d'aquest país que li diuen Catalunya, doncs vam començar pues, una mica contradint l'eslògan aquell ecologista que diu pensa globalment i actua localment. Per què? Perquè som d'aquells que durant molt de temps hem pensat localment i hem actuat localment, o sigui, no deixem de ser entitats molt lligades al terruño, bàsicament a Empordà, bàsicament al territori, i bueno, bàsicament el que s'hem dedicat és a protegir el territori. Evidentment, en aquella època doncs, la gent jove doncs, s'hi afegia aquestes mogudes, eh? Ara poder no tant, pel que he fet, doncs, per l'imatge poder que ha tingut l'entitat durant molt de temps, doncs, segurament doncs, la persona més jove que tenim ara a l'entitat no té 40 i pico, diferent de vosaltres, tot i que tinc algun cromo que ensenyar-te. Eh? Ara t'ho explicaré. Vale? I darrerament, estem parlant dels últims 10 o 15 anys, el gir que està fent l'entitat, penso que molt positivament ja és realment a pensar globalment i actuar globalment, i estem assumint bàsicament els mateixos objectius que m'alegro molt que estiguin d'alguna manera plantejant i posant sobre la taula grups com Extinction Rebellion. I què és el que passa amb tot això? Doncs que, bueno, que durant molt de temps aquestes causes més de protecció del patrimoni doncs, poder no hi s'ha afegit gent jove i ara doncs, la gent jove suposo que s'està afegint poder a un ecologisme que podríem dir més d'ecologisme més de supervivència, no tan lligat a un ecologisme de defensa del patrimoni. Penso que nosaltres ho estem entenent i penso que el futur pinta interessant en aquest sentit com a entitat.
Vale. Moltes gràcies. Doncs ara, després d'aquestes breus presentacions, ara ja sí que entrem una mica en matèria, val? Ja han començat a sortir algunes cosetes. Com he dit abans, aquesta taula tractarà sobre mobilització, entitats ambientals del territori i relleu generacional. La taula que ens ha precedit, doncs, bueno, hem parlat molt d'aquestes noves generacions, no? De fet, aquí afegeix una mica la falca, no? Però hi ha hagut una crítica intergeneracional, no? Aquí sobre la taula hi havia una generació molt específica, per tant, hi ha hagut aquesta part de crítica intergeneracional. I una mica el que jo portaria aquí a debat és que bueno, aquestes relacions intergeneracionals sempre han existit, les relacions poden ser de solidaritat o poden ser de conflicte, no? I això també succeeix en l'àmbit de la mobilització ambiental, no? Del món de l'ecologisme i dels moviments socials. Ui. Llavors, comencem, si voleu, amb una primera part, que és ja centrar-nos una mica en l'evolució, diguem-ne, històrica, d'acord, de les vostres entitats. Algunes entitats que hi ha aquí sobre la taula tenen una llarga història, altres no tant, però una mica la pregunta que us voldria fer és com definiríeu el perfil actual de la vostra organització, tant en nombre de membres, activistes, no? Com també d'audiència, és a dir, a qui arribeu, a qui voleu interpel·lar, i també si aquest perfil doncs, ha estat estable al llarg del temps, si ha canviat, doncs, una mica quina és la vostra perspectiva sobre això. Llavors, no sé si voleu fer en un ordre o voleu anar girant l'ordre com us vingui millor. Molt bé, doncs si voleu, ara sí. Començarem amb la Natàlia i després potser ho farem.
Bueno, Extinction Rebellion como movimiento nace hace, o sea, es bastante reciente, 2018, y en Girona creo que un año después aparece aquí en Girona y bueno, digamos que al ser bastante reciente, por lo menos la representatividad que tenemos dentro de las activistas que formamos parte de Rebel Extinction aquí en Girona es de un perfil de joven adulto, digamos, no, o sea, no sé muy bien cómo definir el rango, quizá desde los 30, 20 altos a los 40 años. Pero claro, esto es algo como muy particular de nuestro colectivo, concretamente en Girona. O sea, este perfil podría ser cambiante en base a las diferentes las diferentes localidades donde existen otro, este mismo, donde está este mismo movimiento. Y luego, pues, nuestra, o sea, el alcance que tenemos o el perfil de personas a las que llega nuestro altavoz, digamos, pues diría que quizás es más un perfil también similar al de las activistas que formamos parte del colectivo, principalmente porque la mayor parte de las acciones, convocatorias y así que vamos desarrollando se hacen desde redes sociales, pero sin embargo también, por otro lado, trabajamos desde otros espacios para interpelar no solo a las a este rango de edad, sino también a gente quizás mucho más joven, como en las universidades o este tipo de jornadas, e incluso de rangos de edades un poco más altos, mediante pues, formaciones, jornadas y seminarios en centros cívicos, ateneos y así. Entonces, interpelamos en general a un perfil intergeneracional, la realidad. O sea, lo importante es que compartamos las mismas motivaciones. Y luego, si ha cambiado nuestra... Bueno, llevamos bastante poco, o sea, llevamos poquito tiempo, en función de quizás ciertas necesidades del propio territorio, porque al final somos un colectivo local, pues sí que ha podido cambiar un poco las energías puestas en un tipo de acciones o en otras. Y bueno, por ejemplo, quizás últimamente nuestro perfil de actividad se ha reducido un poco porque por ciertos temas de represión que bueno, al final han tenido un desgaste y bueno, pues hay ciertas épocas en las cuales estás con más energías o las energías enfocadas hacia unas cosas y hacia otras. Pero bueno, eso ya está.
Yo siempre soy la rapa que se pregunta.
Ah, sí, tant. Una mica la idea és que, des de la perspectiva, en aquest cas, dels naturalistes, doncs, explicar una mica quin és el perfil actual de l'organització en termes generacionals. Per tant, tant des del punt de vista de quines són les activistes que formen part del col·lectiu, si estem davant d'una organització que és intergeneracional, si no... I també aquí voleu interpel·lar, no? Una mica qui hi ha a l'altre costat. No? I aquí voleu interpel·lar si teniu un focus més... bueno, específic o si el ventall generacional és molt més ampli. I també si això, al llarg de la història, que en el cas dels naturalistes sí que tenia uns quants anys darrere, doncs si ha estat més o menys estable, si hi ha hagut canvis i si hi ha hagut canvis, com han sigut aquests canvis. No?
Vale, a veure, actualment l'entitat, com he comentat, és una entitat que ha patit un procés de rejoveniment. Val? Per tant, sí que és cert que la majoria de persones que hi ha a dia d'avui, diguem, actives, no? No només com a alliberats, sinó també com a socis i voluntaris actius, seria una franja més o menys d'entre uns 22 anys, val? Fins a uns 36. Val? Per tant, diguem que és una entitat que és bastant jove versus altres entitats que, com ha comentat en Xavi, no? Que potser la mínima edat són 40, no? De la persona més jove de l'entitat. Això ha vingut donat, però des de fa poc, no? Diguem, des de fa uns 7 anys va haver-hi un canvi en aquest sentit, no? D'unes persones que hi havia, van entrar unes persones joves que van agafar aquest relleu i això, com comentava, ha portat pues, tants beneficis com coses perjudicials, no? Crec que és molt important com es fa aquest relleu. És a dir, un relleu que és pausat, que com comentat no és intergeneracional, que en un mateix moment donat amb una junta directiva o un grup de voluntaris, hi ha persones que ja han estat a l'entitat i persones que són noves, això ajuda molt a fer un trasllat d'informació, de formes de fer, de coneixements adquirits, no? No només a nivell de com es fan les coses dins la pròpia entitat, sinó context territorial. I això... si es fa malament, el que et provoca al final és que perds una mica aquest coneixement adquirit durant els anys. Però també el fet de fer un canvi potser més radical, el que et permet és deslligar-te de lligams o formes de fer que sempre havien hagut i que potser t'estaven condicionant per el que parlàvem ara, no? Aquests canvis de temps, de com pensen les noves generacions o cap a on enfoquen segons quines lluites... I és un clar obscur constant que, bé, és això, no?, una mica. Però a dia d'avui podem dir que fins i tot l'entitat encara segueix rejuvenint, no? Les persones que van agafar aquest relleu fa 7-8 anys, a dia d'avui, òbviament, van guanyant anys, no? I segueix entrant gent jove, el qual també és esperançador, perquè fins a cert punt, és el que comentava, no? I el que hem anat parlant amb aquesta taula prèvia, no? Que hi ha uns canvis de formes de fer, de pensar, d'enfocar-ho, no? Cap a on estan les motivacions de la gent actualment, de la gent jove, que també ajuda una mica a fer més atractiu aquest moviment, no? Que podríem dir que formes de fer o formes d'enfocar anteriors a dia d'avui ja no són vàlides fins a cert punt. Pública en el qual ens enfocam és completament obert. Una mica, com deia na Natàlia, no? Al final tot ho fem a través de xarxes. Sí que és cert que tenim una newsletter, que això és per gent que té una pàgina web i gent que encara s'apuntava i ja s'arriben notícies a nivell de mail, que podríem dir que és un perfil més sènior, perquè ens entenguem, no? Però al final la comunicació és oberta, per tant arriba, a qui ens segueix, a qui vol participar. No tenim un públic objectiu en concret que vulguem com anar més a fons, no? I aquesta evolució, jo crec que ja l'he explicada, no? Aquest canvi de relleu generacional, de persones que entren, persones que surten, que al final també bueno, això fa ser viu, però també ho has de fer d'una manera ben gestionada, podríem dir.
Vale. Per part nostra, a veure, això de ser jove també és una mica relatiu, eh? A vegades pot ser jove i tindre uns quants anys. Vull dir que jo penso que els que estem a l'Aiden, penso que tots plegats són joves, perquè si no, no estaríem aguantant el que estem aguantant, eh? Però bueno, de mentalitat. Però és evident que nosaltres necessitem aquest gruix de gent més jove, que és el que d'alguna manera entén en molts aspectes millor el món que nosaltres. Però com has dit tu, aquí s'ha de sumar l'experiència amb la trempera. I aquesta és la fórmula química que d'alguna manera necessita qualsevol entitat, no només una entitat ambiental, perquè el que és evident és que en aquests moments hi ha una crisi de mobilització i de participació a totes les entitats per part de la gent jove, que és alarmant, no només a les entitats ambientals. Bueno, quan parles amb qualsevol entitat, tothom té de 50 cap amunt. Per què? Pues perquè viuen una mica de la moguda de l'època que vam viure els baby boomers, que era una època utòpica. Era una època on culturalment, en aquell moment històric, la gent hi participava perquè creia que podia canviar les coses. Però això ha canviat. Estem parlant tota l'estona, els ponents d'abans han parlat de desmobilització. Què està passant? És que estem vivint una època que ja no és utòpica, és distòpica. I això, evidentment, desmobilitza. No és l'únic factor. Tot i així, hi ha l'excepció que confirma la regla. Val? Llavors, nosaltres, la veritat és que hem creat un grup de treball a l'Aiden per treballar el tema, vull dir que ens interessa moltíssim el tema aquest de la renovació generacional, encara que sí simplement per una qüestió cronològica, perquè és que si no ho solventem, evidentment la nostra entitat té 20 anys de vida i s'acaba, perquè en el moment que nosaltres ja tinguem una certa edat, si no hi ha relleu, però a part d'això també hi ha un interès psicològic i sociològic de saber què és el que passa i saber com podem deixar a les noves generacions aquesta eina, que en aquest cas és l'espai on s'organitza l'ecologisme empordanès. Com deixar-los, i més tenint en compte de que les entitats ecologistes estem treballant pel futur de les noves generacions. I llavors es crea aquesta paradoxa increïble de que estem treballant perquè les futures generacions tinguin o es trobin un planeta amb un mínim de condicions d'habitabilitat i resulta que no estan els gens joves per la feina, estem els iaios, els que ens haurien d'importar un pepino. Bueno, això és el que realment ens motiva, i us ho dic, hem creat un grup de treball dins de l'entitat que d'alguna manera està donant-li voltes i de cop i volta, pam, passen aquelles coses curioses que passen a la vida poder un cop cada 40 anys. Fa uns dies portàvem anys i anys i anys que no s'hi acostava gent jove o només s'hi acostaven per qüestions salarials, que també és una cosa molt curiosa. Fent una mica d'estadística ens vam adonar que els últims 15 anys l'única gent que ha tingut un vincle a l'entitat entre 20 i pico i 40 era pues, amb un vincle salarial. Però a nivell de voluntariat i activisme, no. Què va passar fa uns dies? Se'ns acosten tres representants d'aquestes excepcions que passen de tant en quant. Gent molt propera a la gent que s'afegeix a Extinction Rebellion. Eren tres persones, un d'ells havia estudiat ciències ambientals i s'hi va acostar al nostre espai. També és qüestió de dir, és interessant dir que a l'Empordà estem començant a treballar molt intensament amb xarxa. En aquests moments tenim Òmnium Cultural, Centre Excursionista Empordanès i Aeden compartint un projecte i un espai. En aquest cas tenim un espai, són tres espais realment, magatzem, espai administratiu i després un espai de 250 metres quadrats a peu de carrer on s'estan fent actes conjuntament, però a més oberts a altres entitats. I això era l'esperança blanca. D'alguna manera dèiem, bueno, el dia que això funcioni vindran aquí els joves una mica com les mosques a la mel. Això està ja començant a funcionar. I amb aquesta història se'ns acosten aquests tres processos i diuen, mira, volem crear un grup ecologista juvenil a l'Empordà. Ostres! I a més, entenem que hem d'estar vinculats a la IEDEN. Ostres! D'aquesta manera, sembla ser que podríem arribar a sumar l'experiència dels que ja són grandots amb la trempera de la gent jove. I ara ens estem en això. Aquesta tarda, a les 6:30, tenim assemblea precisament perquè es presenta aquest projecte a l'entitat i ells es presenten públicament el dia 2 a aquest espai, a l'Ateneu, per intentar captar el màxim de gent jove amb el que li diuen jovent ecologista empordanès. En què es diferencien els objectius? Perquè van ser molt curiosos, van tindre fins i tot la capacitat de fer un manifest que ens el van enviar, que jo flipava perquè dic, realment seria interessantíssim que tota la gent entre 20 i 25 tinguessin les idees tan clares com reflecteix aquest manifest. Vull dir que les excepcions hi són, la qüestió és aprofitar-les. I jo me n'alegro perquè s'han acostat a nosaltres, ens han reconegut la necessitat d'anar plegats i ara hem de buscar la fórmula. Vol dir que si dintre d'un any o dos tornem a estar amb aquesta taula parlant, us podeu donar molt bones notícies en aquest sentit. Però no és l'única línia de treball que estem seguint des de la IEDEN per intentar mobilitzar la gent jove. Com han dit els altres ponents, a vegades a la gent jove l'has de motivar, però l'has de motivar a partir del que serien aprenentatges significatius. I hem tingut la sort que comptem amb una subvenció que ve de la Generalitat a partir d'aquests fons Next Generation i tal. Doncs sembla ser que el nostre govern ha entès que als instituts se'ls ha d'ensenyar alguna cosa més que no pas només tindre èxit a la vida. I ha aparegut això que li diuen aprenentatge i servei comunitari, no sé si us sona a vosaltres tot això, és una nova matèria, que és una petita finestra que s'obre en l'àmbit de la secundària per intentar començar a recuperar valors de servei comunitari, etc. Ens hi vam apuntar, vam tindre sort, i ens van donar aquesta subvenció com altres entitats. I què és el que vam parir, d'alguna manera? El nostre projecte, bàsicament, és intentar ensenyar als nanos de 15 i 16 anys a crear grups ecologistes autònoms dintre dels centres escolars. I en això estem. Estem treballant amb 5 instituts. I què se m'ha acudit fer aquesta setmana? Doncs a nanos de 15 i 16 anys dir, xavals, el dia 2 a l'Ateneu es presenta un grup que es diu Joves Ecologistes Empordanesos, o alguna cosa semblant. Us vull allà. Bueno, doncs hi ha alguns que en 15 o 16 anys ja s'han animat. Bueno, doncs aquesta d'alguna manera seria la línia de treball que tenim ara i és el que us deia, intentar treballar en xarxa i quan diem treballar en xarxa vol dir que és evident que aquestes entitats que hem estat més patrimonialistes, més conservacionistes, però que estem assumint totalment el discurs que podeu defensar vosaltres, estiguem al màxim d'articulats amb vosaltres, a nivell de motius i a nivell generacional. I en això estem.
Les perspectives i a més aquests projectes que ens has comentat ara, que potser tenim l'oportunitat després també d'esgranar-los una mica més, també amb aquesta creació de xarxa amb centres escolars, amb altres moviments del territori, no necessàriament moviments ambientals, no? I per tant també aquesta solidaritat entre lluites, que també és un punt clau. Ara canviant una mica, però no canviem gaire, d'acord? Sí, han sortit durant la conversa doncs, en diverses ocasions aquesta idea no, de com els, i, bueno, i també de la taula anterior, de com els joves o com les noves generacions entenen el món, que l'entenen de forma diferent o poden tenir unes preocupacions diferents. No? I ara m'agradaria encetar doncs, una mica una segona part per parlar des de la perspectiva de la vostra entitat si creieu que ha evolucionat aquesta percepció, aquesta consciència ambiental entre les diferents generacions? Ja ha sortit una mica, però per entrar una mica més en detall, quins factors creieu que hi ha pogut influenciar? Han sigut l'impacte de xarxes, ha sigut factors com l'educació, no? El clima als centres, qüestions més generalitzades no? i més immediates, com per exemple l'efecte de les crisis. L'individualisme, bueno, una mica intentar doncs, desgranar des de la perspectiva no, del moviment ecologista i de tres entitats aquí, quins han sigut aquests canvis en la forma d'entendre no, la crisi ambiental. Doncs us dono un pas.
Pots tenir una perspectiva més... quizás más particular mía, que desde mi punto de vista sí que creo como, y bueno, también como activista dentro de un movimiento de acción directa y desobediencia civil, de acción directa no violenta, sí que creo que ha existido a raíz de aquella cumbre por el clima que hubo en 2019, sí que ha existido como el resurgimiento de muchos jóvenes capitaneados principalmente por las nuevas generaciones que de alguna forma también se han identificado con esa forma de activismo como es la desobediencia civil, como por ejemplo pues, Fridays for Future, Futuro Vegetal, End Fossil... Y bueno, creo que esto es algo bastante, o sea, que yo he percibido como activista, digamos, porque dentro de nuestro propio colectivo pues no hemos tenido como ese relevo generacional o ese espacio para... Y bueno, creo que a lo mejor también puede estar vinculado con el tema de la ecoansiedad, ¿no? De la ecoansiedad que cada vez está más presente dentro de estas nuevas generaciones que de alguna forma ven que se les ha robado el futuro de una forma u otra. Y creo que quizás esto como ha creado una pequeña desconfianza en las instituciones, en el gobierno, también son... estas nuevas generaciones están percibiendo como de una forma más directa todas las consecuencias que tiene la crisis climática y esto pues sí que creo que existe un vínculo entre esta forma de lucha, ¿no? Que al final pone un poco también el cuerpo y las nuevas generaciones de ahora. Y no sé si había alguna pregunta.
Bueno, no, pero no. Bé, per iniciar, perquè una mica han sortit temes molt interessants, no? aquesta desconfiança que dius de les institucions, no sé si també desconfiança generacional, o sigui, cap a aquesta idea... Bueno.
O quizás, quizás al, no desconfianza, pero como quizás una parte del activismo de incidencia institucional, pues a lo mejor... no ha tenido los frutos que se esperaba, entonces quizás hay un pequeño salto dentro de estas generaciones venideras hacia este tipo de forma de lucha, ¿no? No creo que sea tanto una desconfianza, sino más, un hasta aquí. Hasta aquí y ya poner un poco, o sea, sí, dar un paso más hacia adelante en este sentido, ¿no?
Raúl, endavant.
A nivell dels natus, jo el que he percebut és... Bueno, els natus, diguem, la Comissió de Defensa del Territori podríem dir que té com dos vessants, no? Té una vessant més administrativa, no? Creu que comentàvem ara, de bàsicament participar en tots aquells processos en els quals l'administració fa aquests projectes en els quals podem estar en contra, no? Amb això què vull dir? Pues presentar al·legacions a un projecte o fer-hi una denúncia judicial, fer-hi escrits a un ajuntament, demanant coses, etc. No? Algo potser més tècnico-jurídic, podríem dir, val? Però també tenim una vessant que és a nivell de mobilització, no? Bé, més d'acció directa, podríem arribar a dir en algun moment, no? Mobilització en general. No? Analitzant com és a dia d'avui la Comissió de Defensa del Territori dels Natus, què ens trobem? Que la part més tècnico-jurídica és una part que està, diguem, més envellida, no? És gent que comentàvem abans, no? És gent que havia estat prèviament a l'entitat, que era un tema que els agradava, que tenen uns coneixements darrere, que d'alguna manera també troben aquest valor de seguir participant en aquestes institucions per provocar canvis. I per contra, a part més de mobilització, trobam que és gent jove. Gent que jo crec que entra una mica dins d'aquesta dinàmica que acaba de narrar ara Natàlia, de gent que ja no hi creu en aquestes institucions o que veu com fins a cert punt inútil, no?, entrar dins aquesta roda quan el que realment el que els demana és cos és ficar-se pues, davant d'unes màquines o sortir a fer mobilitzacions o mil coses, no? I les dues coses són importants, però el que ens estem trobant fins a cert punt és que la part de tècnico-jurídica no és atractiva per aquest jovent. Però és una part important, perquè tu no guanyes una lluita si només fas administració, perquè simplement te poden ignorar i ja està, val? A no ser que vagis a nivell judicial, però això té unes conseqüències també darrere. Però tampoc la guanyes si només estàs en el carrer, perquè l'administració no entén aquest missatge. Sí que sent potser més pressionada, no? Però hi ha uns mecanismes dins els quals hem de participar, perquè no participar-hi és només una petita part i l'administració és molt tancada. Necessita que tu estiguis en els dos costats, que per un costat els pressionis dins la seva manera d'entendre el món i d'organitzar-se, però també que els pressionis per fora. I podríem fins i tot fer un estudi, no? Però de quines lluites s'han guanyat? Saps que s'han fet conjuntament en el moment en què s'ha anat per una vida administrativa, però per darrere també s'estava pressionant els carrers. Amb això que vull dir, que seria interessant analitzar aquesta dèria, no?, que tenim a nivell de mobilització, de gent que només es vol ficar a les màquines, que és completament comprensible, jo inclús hi estaria dins, però que s'està oblidant d'aquesta altra part, no? I entraria en aquesta lògica d'aquests canvis, no? També el que m'ho trobem molt és que, i això també seria interessant d'analitzar, és el fet que la gent jove no tendeix a venir en els col·lectius que, diguem, històricament estan arrelats en el territori, no? I és paradoxal perquè moltes voltes ens trobem que ens contacten per xarxes perquè han creat un nou col·lectiu, bueno, normalment sol estar associat a una pàgina web d'Instagram o coses aquestes, i volen treballar els mateixos temes que treballem nosaltres, quan el que seria potser més profitós és que s'apropessin a aquestes entitats, que portessin el seu granet de sorra, que serà molt més, substancialment més diferencial a l'hora de crear un impacte si estan dins d'una entitat que, diguem, ja a nivell administratiu o a nivell de col·lectiu té un pes, té una reputació, podríem arribar a dir, no?, que no intentar crear coses que d'alguna manera doncs, potser queden una mica coixes, no? I aquí potser entraríem a analitzar aquest individualisme que trobam de gent de jo vull lluitar contra això i el que dèiem antes, no? Tu ets el responsable de fer que això canvi. Per tant, doncs ho faré jo des del meu col·lectiu i això d'haver d'acordar coses, haver de debatir temes, posar-me d'acord, no?, amb altres persones que potser no pensen igual que jo o no acaben de veure les coses de la mateixa manera, és feina. És, no val la pena. És més fàcil crear un compte d'Instagram o fer coses, no?, diguem, de forma individual, però que realment seria molt més útil si estiguéssim tots enxarxats. I això crec que s'està acabant de perdre.
No, jo voldria complementar el que tu has dit. A veure, hi ha una cosa que és evident, que la realitat ambiental és hipercomplexa. I això el que fa, per derivació, és que qualsevol projecte o campanya són molt complexos. Jo m'atreviria a dir que poder, els que som una mica vells, poder tenim una mica d'ofici en aquest cas i estem poder una mica més predisposats a treballar amb aquesta complexitat que és esgotadora, però sobretot a tindre un compromís a llarg termini. Això és el que poder les generacions actuals poder no estan tan acostumades a treballar amb aquesta clau, en clau de ficar-se en un berenjenal de molta complexitat, has de tocar, com tu has dit, temes jurídics, etc., has de tindre aquí especialistes en arquitectura, en dret, etc., però sobretot el compromís a llarg termini. ¿Vale? O sigui, a mi em va tocar, per exemple, en el seu moment, coordinar una campanya que va durar 8 anys, ¿vale?, que és quan vam aconseguir Cap de Crossford per Natural, d'acord? Jo tenia doncs, els meus 20 i escaig d'anys i estic allà. Jo ara, per exemple, a mi em sembla que seria difícil aconseguir gent que estigués 7 o 8 anys compromesos amb una campanya que fins que no passen 7 o 8 anys no tens un fruit. A més, En aquella època, a la gent, bueno, en aquella època, però és que en l'origen de l'ecologisme, la gent li motivava a salvar les balenes o li motivava a salvar la selva amazònica. Ara això, a les generacions actuals, me sembla que no els importa tant. I a nosaltres en aquell moment eren capaços de destinar molts esforços i moltes energies a algo tremendament complex per aconseguir que un raconet de l'Empordà es protegís. Bueno, vam aconseguir protegir els agamolls, Cap de Creus, l'Albera, Déu-n'hi-do, però això ara ja no motiva. Jo penso que la gent jove d'ara, a menys, per allò que estic veient, igual m'equivoco, igual els naturalistes tenien un altre tipus de captació, però la gent jove d'ara tu li parles de que un espai natural, que si una urbanització, que si l'esparver cendrós, que si estan desapareixent espècies pel canvi climàtic al Cap de Creus, els hi parles en xino. No sé si m'explico, aquests temes més patrimonials pues ja poder no motiven. El que comença a motivar és el que ha generat moviments com Extinction Rebellion, perquè estem parlant d'una altra època. Val? I en aquesta època totes les entitats ecologistes s'hi han d'afegir en aquest tipus de discurs també. Lo intel·ligent penso jo que és no abandonar l'altre. I sobretot ensenyar a les noves generacions de que el treball, la feina és molt complexa, que has de destinar moltes hores. Vol dir, si vols fer-ho bé, amb una entitat ecologista, dedica entre 2 i 5 hores la setmana com a mínim. Vale? I que, a més, són compromisos a llarg termini. Aquesta simbiosi entre els que ja tenim una edat i els joves pot estar bé perquè els que tenim una edat podem demostrar que aquesta manera de treballar és útil i que és la correcta, i els joves poden posar l'energia i segurament un coneixement de les noves tecnologies, de les xarxes i de les maneres de comunicar-vos entre vosaltres, que nosaltres ja no coneixem, però penso que el futur va per aquí. I després hi ha una altra cosa. Va haver un cop, no sé, una intel·lectual, una dona, per ràdio, que va comentar un dia, vaig escoltar, diu, mireu, a l'ecologisme o és antisistema o és pura jardineria. Jo vaig dir, no és que veritat. Llavors, totes les entitats ecologistes han d'estar ja predisposades a assumir que som entitats antisistema. Si no, estem fent aquí el ridícul. I aquest és l'ecologisme actual. I llavors, si els vells estem disposats a assumir que ja comencem a ser, tot i ser llallos, antisistema, i els joves que venen, que pel que jo veig, aquestes excepcions ja venen amb aquest discurs, penso que ens entendrem. No sé què penseu, no sé com ho veieu. Ja està.
Bueno, jo, de fet, us volia proposar ara, perquè ja hem barrejat una mica, hem parlat d'aquest canvi de percepcions, no?, i de perspectiva, però també hem parlat d'aquests canvis en les estratègies de mobilització, no?, de com han canviat les maneres de fer, com hi ha hagut xocs, en alguns casos, com en Raül ens ha dit, no?, fins i tot s'ha especialitzat en una mateixa entitat, però també es dona doncs, a nivell d'organitzacions. I això últim, sí que us voldria doncs, preguntar a Anna Graboli, a la Natàlia, ja com ha proposat en Xavi, com ho veieu, no? Si aquest canvi de percepció, que allò que passa per aquesta visió més estructural, no? D'aquesta lluita antisistema, però que passa per veure com els problemes ambientals ja no són uns problemes sectorials purament, sinó que estan relacionats, no?, amb tots els nostres àmbits de la nostra vida. Per tant, que ja no es pot parlar de lluita ecologista sense qüestionar potser el sistema econòmic, sense relacionar-ho amb altres drets, no?, com pot ser des del dret a l'habitatge fins a subministraments bàsics, el dret a l'energia. Bueno, doncs aquesta visió molt més global, si creieu que això és un punt clau per abordar els nous reptes ambientals i també des dels moviments. I ella ha mencionat específicament extinció, com que teniu molt aquesta visió i llavors tu creus que sí que la teniu, que no?
Sí, claro, o sea, bueno, Rebelión Extinción, Extinción Rebelión sí que es, o sea, esta lucha no se entiende, esta lucha por el clima, digamos, no se entiende desde el anticapitalismo, desde la mirada feminista, desde el antirracismo y, bueno, al final creo que es el propio sistema capitalista el que, bueno, el que nos ha llevado como a esta circunstancia o a este colapso sistémico. Entonces, es evidente que bueno, una entidad como Rebelión Extinción no tendría sentido abarcar la lucha ecologista si no existe también un cambio de paradigma.
Sí, sí, totalment subscrit. És a dir, jo crec que aquest debat potser no és necessari, no? En el moment que tu tens una entitat ecologista, normalment és perquè ja estàs en contra d'un statu quo, no? D'una forma de fer, d'una forma d'actuar. L'altre no sé com ho podríem anomenar, no? Però almenys jo, a nivell personal, quan penso en una entitat ecologista, penso en algú que no està conforme en com es fan les coses, que es podrien fer millor. I quan estàs en un sistema capitalista, clar, és que el que proposa una entitat ecologista és completament o relativament completament radical al que proposa un sistema capitalista, no? D'una manera de viure més acord amb el que és el planeta. Jo aquí m'agradaria fer també una reflexió, entrant en filosofia, no? I és que a nivell de motivació també entrar en lluitar un sistema crec que pot ser fins a cert punt desmotivant. Perquè el que sí que ajuda molt quan tu tens una mobilització ciutadana és identificar molt bé quin és el teu, diguem, enemic, no? Quan tu lluites, per exemple, contra una urbanització, contra una carretera, contra una ciutat esportiva, el que sigui, no? Tens molt clar quin és el teu enemic, tens molt clar com aconseguir aquells objectius. El que sempre es parla de motivació és que siguin fites assumibles, fàcils, que t'aduguin a poc a poc a assumir aquella gran fita que t'has plantejat, no? Clar, entrar en una lluita directament sistèmica, no, contra el sistema en el qual estem a dia d'avui, sobretot amb el que hem parlat abans, no, d'aquesta generació que no aguanta gaire aquesta frustració de no veure com avança o tenir sensació que no avança. Fer una lluita sistèmica implica directament, primer de tot, que és més, potser, difícil establir quin és el teu enemic, no? O quin és l'objectiu a combatre. Segon, que com és un sistema de por sí, té moltes maneres d'autoprotegir-se, per tant, aconseguir un canvi que tu t'acabi de motivar també és molt complicat d'assolir. I fins a cert punt, ja dic, és un tema més de pensar, no? Però voler assolir un canvi sistèmic com a forma o objectiu de la teva entitat s'ha de saber gestionar, crec jo.
Sí. Doncs jo sí que per aquesta última part volia proposar, veig cares entre la gent que hi ha aquí assentada, que també formeu part, no?, d'altres entitats, d'espais veïnals també. Llavors, també m'agradaria, doncs, que si hi ha preguntes, comentaris, doncs, que poguéssim ampliar també el debat a la resta de la sala. Per tant, ara hi ha com un espai de que si algú té ganes de fer preguntes, d'apuntar debats que no hem acabat d'abordar, doncs ara és el moment.
Hola, bona tarda. Jo volia continuar. Ja està. Sóc jo, eh? És divendres, ja. Em sentiu? Sí?
Torna a fer això, eh?
Te l'aguanto jo.
Sí?
L'aguanto
el micròfon,
també.
Sí, estarà allà en un hueco.
Ara sí, ara sí, ho hem solucionat. Vale, jo volia lligar una mica el que comentava en Xavier Vizcaí, no? El tema del compromís, no? De les generacions. Poder veiem aquest compromís a llarg termini que poder té més, o heu vist més, la gent que porteu més anys lluitant. Jo, bueno, em presento, també estic a Naturalistes de Girona, fa uns quants anyets ja, no tants com d'altres, segurament. I més que discutir-ho el per què o no el per què del poder menys compromís dels joves, suposo, no? Per la crisi sistèmica, vull dir, falta de recursos, vull dir, també és un col·lectiu, no? Que de vegades posem tot l'èmfasi que els joves són el futur i ens han de salvar el futur, però realment són els que ells no ens han fet arribar fins aquí on tenim el planeta, no? Vull dir, som poder la gent més gran que és qui ha fet arribar el planeta on està ara. On te volia arribar, és a dir, el tema és el com podem fer arribar, com podem aconseguir aquest compromís del col·lectiu més jove dintre dels col·lectius ambientals o col·lectius d'altres àmbits, no? Socials o del que sigui. També faig aquesta pregunta com a docent que soc, no? Que estic també a l'institut, i per tant també dia a dia estic intentant lluitar amb aquest com, de com fer arribar i com motivar aquest jovent perquè formi part d'aquesta solució del futur.
Doncs contesto o m'espero? Sí? No, bueno, el Marc ja ho ha apuntat abans una mica, el ponent que hi era abans. Estem vivint una època en aquests moments que tot va a la contra de que la gent jove d'ara tingui un compromís a llarg termini. Llavors, no és el mateix que feia 40 anys, que la gent podia estar més predisposada a dedicar molt de temps a això. Ara poder, la mentalitat juvenil, poder m'equivoco, però és més de com més oscil·lant, no? En un determinat, doncs som capaços d'anar a Urquinaona i cremar contenidors durant 5 dies, però el 6è dia ja s'ha acabat, no sé si m'explico. Vull dir, les coses poden arribar a tindre uns nivells increïblement mobilitzadors, però som, jo pel que estic observant, són relativament breus. I llavors, clar, un compromís a 4, 5, 6 anys, qui de les generacions actuals està preparat per fer-ho? Jo penso que el context no els acompanya massa. I llavors, clar, és pica pedra. De tant en quant surten, doncs, allò, no? Excepcions, és qüestió d'aprofitar-les. Però després hi ha una altra cosa. A veure, fem-nos a la idea de que és una guerra que potser la tenim perduda. Això no li pots dir a la gent, però és molt difícil realment aconseguir una utopia de tot això. Quin és l'objectiu? L'objectiu, bàsicament, és que quan vosaltres tingueu fills i els vostres fills es trobin al fregau que està a punt d'arribar i us preguntin què veu fer quan teníeu l'oportunitat de fer alguna cosa, vosaltres pugueu dir-los vaig fer el que vaig poder. D'això es tracta. I llavors, com transmetre això al gent jovent d'ara? Bueno, pues una mica dient-los, mira, es farà el que es pugui, però la qüestió és fer, és participar. També se'ls ha de fer entendre, encara que pugui ser un discurs desmotivitzador, que se'ls ha de fer entendre que les coses pinten xungues a mig i a termini, que estem parlant del seu futur, que vindrà a poc, això és cert, i que hi ha una bona notícia, això sí que hi és. La bona notícia és que els que tenim una edat poder no veurem el pitjor de tot plegat, però els nostres fills i els nostres nets es aniran trobant un planeta on cada cop serà més difícil trobar condicions d'un mínim d'habitabilitat. I tot això el que s'ha de fer és intentar, una mica com deia la Dolors, de transmetre aquesta urgència i aquesta necessitat sense generar allò que els psicòlegs li diuen indefensió presa, que vol dir no hi ha res a fer, i creua de braços i em foto en un racó allà, amagadet. Com fer-ho? No, jo no sé com fer-ho, la veritat. Però jo suposo que a les universitats s'haurien de plantejar aquest tipus de reptes i donar solucions, no? I aquí estem, a la universitat, poder ser vosaltres que donar respostes.
Natalia. Yo quería añadir una cosa sobre el tema de la continuidad de los jóvenes. Creo que también aquí hay un factor como que para mí pues no hay que dejar escapar, y es que efectivamente el contexto actual también es más complejo. Es decir, creo que actualmente conseguir una estabilidad, y bueno, quizá yo también hablo como investigadora, que tenemos normalmente como trabajos muy temporales, es como muy difícil llegar a una estabilidad, bien sea laboral o simplemente, sí, como situarse en un sitio durante un largo periodo de tiempo. Entonces, esto quizá también hace que en ciertos compromisos pues sean un poco difíciles de asumir, que puede ser una de las razones por las cuales, y creo que esto es algo que también ahora es más palpable, o sea, que ahora es mucho más esporádico a nivel laboral la situación. Entonces, quizá esto también ayuda a que exista también un individualismo, un activismo más individualista, a no involucrarte tanto o a no crear un tejido, una masa crítica lo suficientemente grande, como a lo mejor quizás antes sí que eran, no sé, más viable, ¿no? Por la causuística. Sí, ya está. Simplemente era como apuntar esto.
Hi havia un parell de paraules aquí.
Hola, bona tarda. No, jo volia fer una pregunta que és com us, les persones joves, com ara vosaltres, el que ara comentau, com hi arribeu i en l'activisme, no és el cas com s'hi arriba, perquè sobretot potser el que conem més és naturalistes, no? De Girona, i o fins i tot diguem com arribàvem abans, no? Com arribàvem abans, no? Jo també sóc d'una generació molt gran, no? Però molt jove, des d'un punt de vista d'esperit, no? En el qual nosaltres ens posem a lluitar en temes ambientals perquè el moment, no, dels anys 60-70 porta unes reivindicacions i entre elles porta realment el salvar, no? Perquè aquest salvar, ja comencem a salvar el salvar l'Empordà, no cal dir que, però els assaigs de Sils, no, tot el salvar que trobaríem, no? I és gent que d'alguna manera surt d'iniciativa pròpia, gent que era de les places, gent que era del carrer, dels ateneus, dels boy scouts, no? Hi havia molta gent que venia del món del boy scout, de l'excursionisme, gent causa autodidacta, perquè no teníem escoles, no s'havien format en temes ambientals, ens hi formàvem doncs a partir d'uns moviments més ciutadans i polítics, no? Jo crec que després passa una fase important, que és que un primer inici, no, que és que es comença a formar ja gent jove i passa més a la via del naturalisme, no? Que és de formar joves, no, perquè estimin la natura, perquè s'apropin a la natura, i es comença a parlar a les escoles molt menys del que es parla ara, no? Després entrem en una fase, per això ara la que preguntava, amb que l'acadèmia forma gent en temes naturalistes, sigui en ciències ambientals, sigui en ecologia o sigui en altres, no? I també a dins de les escoles i els instituts se'n parla, no? I que jo em trobo, i per això fes la pregunta, com us arriba, no? Què ens trobem ara? Això passa també amb el feminisme, eh? No es passa només amb la natura, amb l'ecologia. Que molts joves et diuen, no, si això ja ho sé, ja ho hem parlat col·legit. Això ja m'ho van explicar els mestres. Dic, ah, carai, dic, així és el feminisme, ara ja es parla a les escoles, ja l'hem assumit, no? I, ui, no, això ja ens ho van explicar. El fet de que les escoles, perquè no cal dir que les mestres i els mestres, sobretot a primària, en secundària no ho sé tant, però n'han fet, diríem, molt, és com si jo ja estic llicenciat amb el tema, no cal pas ara que m'ho... I això... Em penso que a vegades els ha allunyat fins i tot de moviments, no? de moviments que després els agrada la muntanya. Tot això, però els ha, per tant, no ho sé, eh? Per tant, això és el que jo pregunto. No? Això ens passa amb el feminisme. Eh? A mi els alumnes em diuen, no, això Isabel m'ha quedat a valer. Això ja ens ho ha dit, ok, sí que anem bé. Perquè, per tant, no sé quin és el perfil, perquè jo crec que també seria interessant, no? Explicar com hi arriba i com... A mi em sembla que és un teixit diferent del que vam arribar nosaltres, jo ara parlo doncs, de 67 anys, per tant, quan jo vaig arribar a defensar, en aquest cas, les comarques de la Selva, que és on vivia, no? Vull dir que no sé, ho pregunto, perquè em costa entendre i perquè jo veig que potser hi ha més formació, però potser hi ha menys lluita, no ho sé, i per tant, simplement ho pregunto.
Els ajuntem, us sembla bé si bueno, fem les dues preguntes i després ja contestem de cop?
Sí. Millor que no, perquè jo no preguntaré a la taula.
Val.
Preguntaré a l'audiència.
Doncs llavors potser sigui si voleu contestar.
Sí? Ara, jo m'atreveixo a contestar. Ara, estem vivint èpoques diferents de les que vam viure tu i jo, segurament. Estem parlant poder de que aquells anys veníem, d'alguna manera, de la gran onada que va representar el moviment hippie als Estats Units, veníem del maig de 68 a França, veníem d'un trencament d'una esquerda generacional clara, on la gent jove, bàsicament, el que volia era construir un món i uns valors diferents de les generacions anteriors, que eren aquestes generacions silencioses que van viure a la postguerra. Vivíem un moment, no sé si te'n recordes, segurament, que en època de Franco, estem parlant dels últims anys de Franco, quan hi havia manifestacions, qui les feien les manifestacions? Els estudiants. Qui sortia al carrer? Els estudiants. Com eren els instituts en aquella època? Jo me'n recordo quan anava a l'institut. Estava ple de pòsters, de pancartes polítiques amb un compromís enorme. La gent es reunia per organitzar comunes. Teníem assemblees on decidíem nosaltres quan fèiem vagues de 2 i 3 mesos sense anar a classe. Hi havia una implicació política perquè era l'època. Jo penso que ara ha canviat una mica tot això. Llavors, clar, en aquest context, exigir-li tu a la mainada o a la gent jove que es faci activista, els estàs parlant en xino. En aquella època era molt fàcil. I on ens com fer-ho ara? Doncs poder, si has d'anar contracorrent, jo si fos conseller d'ensenyament, a secundària, d'alguna manera faria que hi hagués una assignatura, com a mínim, entre primer i quart d'ESO, que faci, bàsicament fos foment d'activisme, directament. I els ensenyaríem a pintar pancartes, a organitzar assemblees, a fer vagues i a plantar-se davant de qualsevol administració, a dir que no. Allò que li diuen és pensament crític. Això a vegades consta en molts currículums escolars, però no es fa. Doncs és qüestió d'ensenyar pensament crític a la mainada. Això podria ser la solució. En aquella època no ho necessitàvem, eh? No hi havia res de tot això i nosaltres sortíem al carrer i els grisos venien darrere. Però ara potser sí que fa falta ensenyar-los als nanos aquesta alternativa als influencers i a tota aquesta colla, no? Quins eren els influencers de la nostra època? Eren Félix Rodríguez de la Fuente, la gent Goodell, i ara el comandant Cousteau, eren aquests els influencers. Clar, teníem unes influències molt apassionants, clar, era diferent en aquella època. No?
Bueno.
A veure, jo el que penso és, per el que acaba d'explicar en Xavi, també anys endarrere era una època com de molts de canvis, no? De que era potser relativament fàcil sentir-te que tenies capacitat de canviar aquest sistema, no? D'influir en com havia de ser aquest sistema, perquè just s'estava com recreant, no? Després de la Segona Guerra Mundial, Guerra Freda, etc. El que crec que ens ha passat a nosaltres fins a cert punt és que hem arribat amb uns fets consumats. És a dir, quan tu tens una costa, posaré un exemple molt simple, la Costa Brava, quan tu tens una costa que és verge o semiverge, qualsevol actuació que és superdisruptiva perquè t'està canviant un paisatge d'A a B sense passar per intermitjos, és molt motivant, és molt indignant. Vull dir, et genera uns sentiments de s'està encarregant el meu, la meva platja, el meu territori en general, no? Les generacions actuals, dins les quals m'incloc parcialment, ens hem trobat tot això i ha canviat. Per tant, que et facin una casa més a una zona on ja està ple de cases, no et genera molta motivació. Tampoc ens trobem en una situació actual en què sentiguem que tenim capacitat de portar canvis significatius, no? De si ens organitzem, ho canviarem, tal, etc. En part també pel que ha comentat la Natàlia, no? De que et trobes que, i també el que ha comentat la Dolor abans, no? De que quan estàs malalt no penses en com organitzar-te per buscar vacunes, etc. Penses en com me puc salvar jo, no? I potser estem també una mica en aquesta situació. La pregunta que feies és com hem arribat nosaltres aquí, no? És una pregunta difícil de fer, perquè hi ha, des del meu punt de vista, molts de factors que influeixen. Influeix, sobretot, almenys a nivell personal, el sistema de valors que tinguis, de com t'estimes el teu territori, com veus que està desapareguent o com veus que l'estan agredint i, en segon lloc, què puc fer jo? O quins referents, quines persones de referència o quins col·lectius de referència ja hi estan treballant? I segon, la motivació. Tu pots tenir uns valors molt clars, segurament que la majoria de persones que són de la Costa Brava no volen veure més ciment a la Costa Brava, però aquest sistema de valors no és suficient per generar una motivació, perquè aquestes persones s'involucrin i vulguin realment evitar això d'aquí. I és el que parlàvem abans, no? Com generem aquesta motivació? És una pregunta realment bastant complicada i jo crec que bona part d'aquesta manca de motivació n'és precisament del que acabo d'explicar ara, no? D'arribar en un context de fets consumats i que en segon lloc, segon de tercer lloc, no tens gaire capacitat o creus, per lo menys, que per molt que et col·lectivitzis o treballis en col·lectiu, no tens molta capacitat de fer un canvi que realment et dugui de B a A, no? Tornant una mica a l'exemple anterior. I en tercer lloc, el que parlàvem, no? De quan tu a nivell personal ja lluites directament per poder tenir la teva pròpia vida, no penses en buscar altres persones per fer un canvi més enllà del que és tu mateix. No? I jo crec que estem en aquesta mescla tòxica i no aconseguim sortir d'aquí.
En mi caso voy a hablar como desde una perspectiva como muy de mi propia experiencia, o sea, yo me dedico a la investigación concretamente del agua, y bueno, desde mi punto de vista, y aquí quiero también como abrir un poco una crítica a las instituciones académicas y universidades, creo que existe una desvinculación total muchas veces de lo que es no solo la ciencia, sino lo que es en sí la institución per se o los conocimientos y el territorio y lo que ocurre de forma local. Y de alguna forma yo, ilusa entré también en este mundo por tener como esa idea tan generosa de la ciencia para hacer una pequeña aportación, para mejorar el entorno en el que vivo, y te das cuenta de que eso no es real, de que eso no es real y que a lo mejor buscar esa lucha tiene que salir de los laboratorios, tiene que salir de las aulas muchas veces para encontrar realmente ese, no sé, como ese vínculo con el territorio. Y eso es algo que creo que es súper necesario y que se debería, no sé si traer de vuelta al hilo que comentaba Xavi, a las instituciones y efectivamente pues como volver a las instituciones académicas, me refiero, pues sí, empezar a crear como ese pensamiento crítico y sobre todo para motivar a la gente, desde mi punto de vista creo que es muy importante que sientan o que tengan como esa conexión con el territorio. Entonces, eso es algo que está perdido de forma humana y está perdido pues, en el caso en el que estábamos hablando o en el que os estaba yo comentando desde la ciencia o desde las universidades. Y bueno, creo que eso es algo que hace mucha falta o que se debería trabajar mucho en ello e incidir mucho.
Vale. Sí. Moltes gràcies. Ja estem quasi al final. En Sergi sí que volia dir una cosa. Et dono pas i després tancarem la taula.
Bueno, la meva pregunta va dirigida als joves i les joves del públic, que sou, en el fons, el motiu pel qual estem fent aquest seminari. Abans, en Marc, el professor de secundària, li ha demanat a la Dolors, diu, ostres, tindries una recepta pels propers 5 anys? Us en recordeu que ha dit això? I en Xavi ha dit fa una estona, doncs a mi el que m'agradaria és que quan en el futur mirar enrere i poder dir vaig fer tot el que vaig poder. Bueno, doncs jo em revelo una mica això i em torno a situar en el lloc d'en Marc i preguntar-vos a vosaltres, suposo que tots teniu molt present que estem en una crisi climàtica, que estem apropant-nos al llindar d'un grau i mig, que ja aquest any passat ja l'hem passat el grau i mig en pràcticament el 50% dels dies. I d'acord a tot el coneixement científic mundial, en els propers 6 anys o fem una reducció del 40, més del 43% de les emissions d'efecte hivernacle o traspassarem aquest llindar. Val? Per tant, no estem parlant d'un canvi, no sé, jo perdoneu, però jo crec que Repsol no haurà desaparegut d'aquí a menys de 10 anys. Jo tampoc crec que hagi desaparegut ni McDonald's, ni Apple, ni les grans corporacions, tot això hi serà. Per tant, a vosaltres què us agradaria que passi? Vosaltres què us faria sentir feliços i motivats i esperançats perquè en els propers 7 anys, perquè d'aquí al 2030, tinguem ganes de seguir endavant i seguir lluitant, de debò. Jo us ho demano perquè és que jo, com a ecologista des dels 19 anys, jo necessito també sentir aquesta esperança i que vosaltres aneu a totes. És que hem d'anar a totes, tots i totes. O sigui, tenim 7 anys de lluita innegociable per guanyar, per la victòria, per aconseguir aturar el canvi climàtic. I ens hem de posar, i ostres, podem fer 1.000 discursos dels que vulguem, però aquest és el tema que tenim al davant, almenys a curt termini, 5 anys, 6 anys, 7 anys, no us estic parlant del 2050 ni el 2080. Val? I això per què us ho dic? Perquè tenim un moment de necessitat de conjurar-nos per aconseguir això. I deixeu-me que us doni un exemple. Tal com en el seu moment, en 10 anys, es va desenvolupar la tecnologia per anar fins a la Lluna i tornar, quan encara no existien els ordinadors, pràcticament, si volguéssim, segurament tindríem la capacitat de fer aquesta gran transformació. Per això jo us vull preguntar, vosaltres, què en penseu d'aquesta qüestió? Com ho viviu? Què penseu que s'ha de fer? Algú vol...
D'acord, o sigui, per començar, vull dir que jo vinc d'una... Estem començant a crear una associació des de la universitat molt, que realment l'experiència és molt temprana, però així de començament estic començant a veure que sí que s'intenta fer difusió i arribar als joves i arribar a tothom, cosa que a nosaltres també ens està costant des de la pròpia universitat, arribar a la resta de joves, a través de xarxes, a través de diferents penjades de cartells, tot això. Veiem, bueno, jo he arribat a la conclusió de que per xarxes, per exemple, arribar als joves, motivar-nos, és molt difícil perquè tenim tants estímuls que hi ha tantes iniciatives arreu d'Espanya, arreu d'Europa, que ens fan, vale, jo no sé focalitzar la meva atenció en el meu territori perquè tinc 50.000 milions d'aspectes que estan entrant en el meu cap i no puc arribar a tot i llavors tendeixo al catastrofisme. Vale, llavors s'acaba la meva acció. Ara, si de cop, o sigui, una cosa que jo veuria positiva per fomentar aquesta participació dels joves des del desconeixement, però si les entitats diuen, vale, volem captar els joves, volem, anem a fer les activitats allà on hi ha. O sigui, jo trobo a la Universitat de Girona i per allà no, realment no he vist Extinction Rebellion, realment no he vist tant els natos. Potser sí que estan en diferents punts i jo no he arribat a veure'ls perquè al final sóc una persona limitada. Però quan es genera la curiositat, quan sou capaços d'arribar, hi ha gent que potser no està motivada de primeres, però quan comencin a veure coses que siguin així una mica disruptives, ens faran espavilar, perquè amb els exemples, és això que deia ell de l'Empordà, doncs, que amb bons exemples farem bones accions. Llavors és això, compartir aquesta esperança que tenim des de tots els col·lectius per poder moure'ns, perquè si no, no tenim exemples, no ho veiem al nostre dia a dia i ens queda a les xarxes, i a les xarxes es barreja tot. Bueno, aquesta és la meva aportació. Merci.
Algú altre, si ens donen el temps?
D'acord. Ha de ser 30 vale. segons, d'acord? Vale?
Ok, mira, jo... Okay, doncs 30 segons, 29, 28... Jo crec que hem d'anar per tot, és a dir, pel pastís sencer, tot i que diguis, bueno, poder Repsol no cau en 10 anys, ja, però si ja vaig amb el hàndicap de que no caurà en 10 anys, ja m'estic limitant a mi. Per tant, vaig pel pastís sencer i una idea que vaig escoltar ja fa unes setmanes i tot el rato ho vaig pensant, a vegades ens barallem de què seria millor, si això, si l'altre. Jo crec que una idea que és interessant és una crítica que no té, a l'hora de la crítica, una alternativa, i només és crítica, és inoperant. I el problema és que tenim poc temps. Per tant, que les crítiques vinguin acompanyades d'alternatives. Te critico això, però perquè podem fer això altre que és millor. Però criticar i seguim amb el debat altra vegada que és i seguim criticant, però no estem donant alternatives, anem a actuar. Si critiquem, que sigui per una millor alternativa. Però si no, actuem.
Merci. Doncs amb això ja tanquem la taula, que anem tard. Tornar gràcies a les panelistes, no? A les tres entitats que han estat avui aquí amb nosaltres. I també només volia acabar amb una frase molt curta, una mica més optimista, no? Perquè hem acabat una mica baixos parlant de la motivació. I només recordar també que al final l'autoorganització només es construeix, bueno, l'autoorganització és la base, que només podem construir compromís quan construïm compromís amb l'altre. No? Perquè hem parlat molt dels valors. Els valors no vivim en milles. Nosaltres necessitem comprometre'ns amb algú, amb l'altre. Ens comprometem amb el territori perquè ens comprometem amb la comunitat. Per tant, que també mirem una mica qui tenim al voltant i pensem, doncs, que això és per totes. I amb això, doncs, moltes gràcies. I em sembla que ara tenim una pausa de cafè, veritat?
Sí, ara tenim fora cafè, d'acord? Al que esteu tots convidats. Com anem un pèl tard, guanyem 5 minuts de marge, però 5 minuts, vale? Sí? Doncs a les 6:05 tornem aquí a la sala. Gràcies. Gràcies.